Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 F. Estàs a la 92.2 F. Estàs a...
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Molt bon dia, avui és 20 de desembre i tenim un programa molt especial. Per què? Pues perquè Turisme de la Comunitat Valenciana, a través de l'exquisit Mediterrani, va a col·laborar o va a donar-nos o va a fer-nos conèixer una campanya que serà un Nadal més valencià. Miren, en l'actualitat, els vins de la denominació d'origen valencià estan reconeguts mundialment. La riquesa, diversitat i varietat climàtica que els caracteritzen està donant com a resultat elaboració d'uns vins de gran nivell, en un notable pes de les varietats autòctones, però amb uns perfils molt diferents que destaquen, pues ja saben, per la seva singularitat i, sobretot, la seva personalitat. I Alacant és la DOP més antiga del món, sí, sí, com ho senten, amb més de 3.000 anys de cultiu i segles de reconeixement de marca. El seu patrimoni vegetal és la varietat Monestrell, poderosa tinta única en el món entre els vins dels quals s'elabora un més especial, el Fondedoll, patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, i al costat d'estos el deliciós Moscatell i altres varietats singulars que configuren un catàleg ric i molt, molt, molt mediterrani. I ojo, perquè la tradició cavista en la nostra terra es remunta a més d'un segle arrere. Requena és l'únic municipi que pot elaborar cava en la Comunitat Valenciana. El cava s'elabora seguint el mètode tradicional i no falta en cap celebració. I el Nadal és l'època en què més es consumeix. I el torró d'Alacant, aquestes joies dolces de Nadal per excel·lència tenen el seu epicentre en esta localitat, en Xixona, amb una producció de més de 4.000 tones a l'any. El torró de Xixona i el torró d'Alacant representen el 50% del mercat europeu de torrons i són líders en la marca d'esta varietat nadalenca. La quantitat i la tradició és més gran per la seva qualitat, perquè són els elements principals que distingueixen el que és nostres dolços. I la denominació d'origen Utiel Requena té 2.600 anys d'història, com avalen els vestigis arqueològics de l'època ibèrica trobada en el territori. Aquesta demarcació geogràfica compta amb 33.000 hectàrees de vinya inscrita, 111 cellers i prop de 5.000 famílies dedicades a l'agricultura, sent el vi el motor econòmic de la comarca. La seva varietat autòctona és el raïm boval, un raïm negre que conforma el 64% de la vinya del total del territori. I què has de dir-los de la IGP de Castelló, que empara els vins obtinguts íntegrament de raït produït dins de les tres subzones vinícoles denominades el Palància, el Millars, Sant Mateu i les Useres Villafamés. És una terra de tradicions vinícola. Actualment s'elaboren aproximadament 600.000 litres sota aquesta denominació. I el Caqui Persimón és la marca comercial registrada en el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida, Caqui Ribera del Xúquer, i nom sota el qual es comercialitza esta joia del camp valencià de consistència ferma, pell i carn ataronjada. Esta fruita fa les delícies dels consumidors durant aquesta època de l'any. I què dir del raïm de taula embossat de Vilanopó? És una fruita única en el món pel seu particular procés de maduració. Només 7 varietats es troben entre les triades. Creix en el camp protegit per una bossa de paper que permet evitar qualsevol agressió externa i es manté fins al moment del seu embassament. I els cítics, pues això és una icona de l'agricultura valenciana i de la identitat col·lectiva de la nostra comunitat. El seu cultiu no sols forma part de l'imaginari paisatgístic d'esta terra meravellosa, sinó que és part fonamental de les nostres taules. La comunitat valenciana és la principal regió exportadora de taronges, llimes i mandarines, i això sí, i que no se'ns oblidi a ningú, a nivell mundial. I la magrana mollar d'Elx és una de les anomenades superfruites per les seues nombroses propietats saludables. Destaca per la seua dolçor i el seu color exterior oscil·la entre el crema i el roig intens. I la seua llavor és blana i sobretot comestible. Agrupa 40 municipis des de les comarques alicantines del Baix Vinalopó, Alacantí i el Baix Segura. La zona és coneguda com la terra de les magranes d'Europa. Ole!
Estás a la 92.2 FM.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
En Villarreal, en el corazón de la ciudad, D2, las marcas más prestigiosas del mercado en exclusiva. En D2, vivimos la Navidad contigo.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5, www.serigrafiaslibra.com.
En Panadería Forn Tradicional El Boiso trobaràs per aquests dies tan especials els tradicionals pastissets de boniato i cabello. La seva especialitat, la tortada mela, feta amb una recepta única. I a més, ensaïmades mallorquines farcides de xocolata i crema. I també els nostres prims. Fes els teus encàrrecs en carrer Pares Puig número 12 o per telèfon al 964 52 54 28 o al 686 78 12 62.
Anima el Villarreal en l'Estadi de la Ceràmica. Dimecres a les 9 i mitja de la nit, Villarreal Celta. I dijous a les 7, Villarreal B Oviedo. El teu suport és fonamental per a les aspiracions del submarí. Dimecres a les 9 i mitja, Villarreal Celta. I dijous a les 7, Villarreal B Oviedo. Te esperem.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Hola, soy el tío Paco, del pueblo. Te llevo unas patatitas para que tengas. Soy el tío Paco, este viernes te llevo unos huevos.
Hola, somos Pópulos, somos como tu tío Paco y te llevamos los gigas que te sobran de tu tarifa móvil de un mes al siguiente.
Visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Pópulos, internet más personas.
Hola, soy Elena.
Yo, Vanessa.
Yo, Nuria.
Yo, Aitor.
Yo, María.
Yo, Zarana.
Yo, Gina.
Y yo, África.
Y te esperamos estas Navidades en McDonald's Villarreal, Onda, Burriana y Castellón. Disfruta de estas Navidades con tu familia y amigos en McDonald's.
¡Feliz Navidad!
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos y todos los martes promoción de 2 cervezas y una tapa a elegir. Y desde hoy y hasta el 25 de diciembre tendrás un número para el sorteo de una cesta navideña. La Moderna Café, Tapes y Copes. Nos encontrarás en Carrer Pere Gil 1 de Villarreal.
A Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Villarreal.
Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
I ara tenim nosaltres al fil telefònic a Daniel Arnal. Ell és el director del Centre de Turisme de Castelló. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Com estem?
Pues encantats de la vida, perquè enguany més que mai tindrem un Nadal més valencià. Ja que tenim, bueno, ese exquisit mediterrani, i el que volem és que els oients tinguin el coneixement de la, del programa especial, d'esta campanya especial de turisme de la Comunitat Valenciana. Li pareix si explica què és els centres de turisme?
Clar que sí. Mira, els centres de turisme de la Comunitat Valenciana són centres de formació. Nosaltres el que ne tenim així són 10, a tota la Comunitat Valenciana n'hi ha 10 centres on ne tenim informació, i on el que fem és donar formació, en tant formació continuada per a tota la gent que ja té treball i que el que vol és millorar en el seu dia a dia, i també formació professional. Som especialitzats en donar el que són els certificats de professionalitat, que són uns certificats perfectament vàlids, on el que fem és dir-li a la gent que tu saps fer això o això o una altra cosa. Especialitzat sempre en matèria turística. Ben sirven els cambrers, la gent que treballa a hotels, restauradors, el que vulguis, però sempre al voltant del que són la formació turística. Uh-huh. Tenim 10 centres a tota la Comunitat Valenciana, i pues mira, així a la província de Castelló ne tenim el de Castelló i també ne tenim el de Morella. I per suposat, el que molta gent no conec és que nosaltres no tenim dos centres que són dos edificis espectaculars, que us convido a que vingueu a veure-los, perquè són una meravella, perfectament dotats, però nosaltres també fem formació als ajuntaments. Tenim aules a diferents ajuntaments, i quan hi ha una corporació que diu que fa falta que formeu cambreres per netejar o per ensenyar a qualsevol a treballar darrere la barra d'un bar o qualsevol cosa d'aquestes, nosaltres anem allà i el que fem és donar-li la formació necessària com per a satisfacer directament per ajudar als ajuntaments, no? I sorprendria dir-te que els 10, són més de 10.000 persones les que es formen a la red de centres CDT a la Comunitat Valenciana. No són poques. No?
Clar, quan parlem de formació, aquestes 10.000 persones, estem parlant d'una formació que posa en valor tota la meravella que tenim a la Comunitat Valenciana, tant de turisme gastronòmic com de turisme en els diferents llocs de la Comunitat Valenciana, i també recorreguts per la Comunitat Valenciana, no?
Sí, però el que fem és apostar per la qualitat. Mira, nosaltres el que avui ara mateix, així dins del que és la... Nosaltres col·laborem amb tot... Ara mateix està així la Policia Nacional, al centre de Castelló, i estan formant controlador d'accessos. I nosaltres estem així, hem deixat el que és el saló d'actes, que té capacitat per a 108 persones, per a fer un examen de controlador d'actes i controlador d'accessos als actes diferents. I hi ha una reglamentació que té que complir-se, i així estan, pues, tota la gent fent l'examen. Però el que fem és intentar que les coses que passen, que succeeixen a la Comunitat Valenciana, passen amb qualitat i estiguen ben fetes, no? És el nostre propòsit.
Esta és una de les coses que desconeixíem per complet. És a dir, tota la gent que ve d'Espanya i de la resta d'Espanya, quan hi ha actes, s'acolleixen d'una forma especial en la Comunitat Valenciana.
Ja tenim una llei que diu que és d'hospitalitat, turisme i demés, no? Perquè el que estic dient és que és una llei de turisme o sí hospitalitat. Doncs si el regulem directament com llei, pues t'entendràs que serà perquè el que estem fent que té una importància suficient, i per a nosaltres és molt important. La població valenciana, la Comunitat Valenciana, som acollidors. I saps el que passa? Tenim una red de centres que no és la red de centres de CDT, sinó que és una red de centres molt gran, quasi 300 oficines d'informació turística. I totes estan, s'anomena la red Turistinfo, i els Turistinfo estan tots treballant exactament tirant tots del carro en la mateixa direcció i tots fent el mateix, que és formar-se i treballar perquè els nostres visitants tinguin la millor experiència, no tan sols des del seu poble, sinó del seu poble i de tot el que hi ha al voltant, no? De manera que el que fem és menjar els turistes que ens visiten per tota la comunitat valenciana buscant el que és una experiència completa, no? Directament per a fer coses a la comunitat valenciana amb qualitat i característiques singulars, sempre.
Uh-huh. En aquest cas, les persones formades estan totalment preparades per a acollir a qualsevol turista de qualsevol part del món. És a dir,
sí, sí.
Estem donant-li aquesta exquisitès, no?, a l'art mediterrani.
Això és el que nosaltres estem proposant tots els dies. O sea, nosaltres el que fem és ensenyar, mira, acabo de terminar ara mateix un curs de cambrers de sala,
sí.
I la part docent fora de l'edifici del CDT és més important encara i és una càrrega d'hores importantíssima i el fan directament a restaurants de veritat. I el que fem és nosaltres, fins que no acaben aquestes pràctiques que són obligatòries, però sense pagar i sense res, però són obligatòries perquè necessitem que la gent es treballi directament al que són els restaurants i tenen que passar i té que vindre amb un certificat del tutor que està treballant amb ells, diguem que la persona que s'ha format està ben formada i que pot treballar allà al seu puesto. T'ho dic que la tasca de inserció laboral que tenen els alumnes del centre de formació és molt ampla. M'atreviria a dir que pràcticament com sencera, no? Del 96-97%. Doncs diguem que són 10.000 persones que s'estan incorporant directament al centre, al mercat laboral.
Jo no sé si em podria informar d'això, però com ha canviat el turisme en la comunitat valenciana, per exemple, dels 90 d'ara?
És molt interessant la pregunta perquè és tota la meva vida el que és el turisme de comunitat valenciana. Jo vaig entrar al 91, exactament, a treballar a una oficina de turisme, de Turistinfo. Vaig estar 14 anys allà treballant i ara mateix estic hacia el centre de formació de Castelló, però he passat per tots els departaments de màrqueting i podria dir-te que exactament el que sí que estem fent des del principi és orientar-nos al client, orientar-nos al que els visita. I sempre n'hi ha un claim que jo vaig portar a mi tota la vida i és coses ben fetes amb un somriure, no? I això és un claim dels 90 i me pense que és no és tan a soles meu, sinó de tots els meus companys, i el que fem, o ho fem bé o no ho fem, i ho fem amb un somriure o no ho fem. I el que sí que te dic és que estem més orientats que mai al que és el turista, i el que sí que puc dir-te és que cada vegada són capaços de trobar mercats més enllà dels consolidats com pugui ser França, Alemanya, Itàlia, no? Però estem treballant mercats de l'est d'Europa com pugui ser Hongria, Romania i Polònia, polonesos, que de veritat estan vinguent a la comunitat valenciana en nombre menys, molt més interior al que és el francès o l'anglès o l'alemà, però d'alguna manera sí que te diré que és una tasca molt important el que està fent la gent del Departament de Promoció de la Comunitat Valenciana.
Daniel, el que jo últimament sí que observe és que ja n'hi ha cada volta més valencians, ojo, més gent de la terreta, que aposta per fer un turisme valencià.
I ahí està el nostre Bono Viatge, que per això va néixer exactament en un moment de pandèmia perquè no sabíem què fer per a intentar reactivar l'economia valenciana dins del que era el territori. I primer va ser per una qüestió de la Covid, després va ser una qüestió de la guerra d'Ucrània i ara mateix és que és un clam popular que el Bono Viatge és algo que és un instrument per a moure els turistes valencians dins de la comunitat valenciana espectacular. Té una acollida impressionant. Hem tingut que redoblar els servidors per a poder fer-ho àgil i poder fer un treball important directament amb el Bono Viatge, però és una ferramenta que, de veritat, m'agradaria que pugueu veure exactament els nombres perquè és impressionant el treball que està fent. I sí, coincidís bàsicament amb tu en que el turisme interior que tenim a la comunitat valenciana dels valencians de Castelló, que se va a la Costa Blanca i a la Cantí que ve a Morella, és brutal.
Això era una guerra que creien que estava perduda i, sin embargo, hem aconseguit guanyar aquesta batalla, no? El fet de que el valencià conega el que és la seva comunitat. Algo que també m'agradaria que ho comentaré a mi és si quan se forma la gent els consciencien de lo que és la denominació d'origen, la indicació geogràfica és protegides, és a dir, per a què ho posen com a un valor per davant de tots els valors que tenim?
Mira, no solament això, sinó que nosaltres, per exemple, perquè tinguem un exemple, serà molt fàcil d'entendre-ho, no? Nosaltres vam anar com jutjat a la fira de formatge de Montanejos. Uh-huh. I a la fira de Montanejos va guanyar un queso de la província d'Alacant i un altre de Castelló. Uh-huh. I el que fem nosaltres així és donar-li veu a les empreses directament perquè vinguin als centres de formació i expliquen com fan les coses, no? I no solament l'expliquen als alumnes, sinó que també l'expliquen als professionals. I li diuen exactament quina és l'importància que tenim. Però, mira, així el que és el centre de formació de Castelló, ne tenim una aula, que és una de les coses més boniques que ne tenim. El menjador de la segona planta és espectacular, perquè té unes vistes a la platja i a les muntanyes de Benicàssim espectaculars. Però tenim una aula, que és l'aula de Cata, on venen totes les denominacions d'orígens, bodeguers, oli, i venen a fer cates i a explicar-li a la gent com és la cosa que ne tenim. Com directament la importància i el treball que s'estan fent en cadascuna de les denominacions d'origen i zones protegides, i és espectacular. I veure com està fent-se de a poquí, perquè n'hi ha cursos que tan sols són per a 15-20 persones, no són més massius, però treballem de tots, de veritat, i és impressionant, i us convido a que vingueu al que és el centre de formació turística a conèixer-lo, perquè val la pena el treball que s'està fent.
També algo que volia preguntar-li és si les experiències turístiques s'estan impulsant, estan donant el resultat que s'espera, com ara les visites a fàbriques o experiències agroalimentàries?
Mire, la gent de Creaturisme, per segon any consecutiu, van fer ara mateix una reconversió, i t'explique com és el tema. Ara mateix Creaturisme és la marca de producte turístic de la comunitat valenciana. I hem canviat ara mateix el que és la pàgina web per a poder ser més àgils i posar... I tenim més de 1.160 empreses de creaturisme, dades d'alta. Però tan a soles no n'hi ha 200 que siguen premium. I què és això de premium? Pues són premium aquestes que estan treballant, que no tan sols s'han apuntat i ja està, sinó que estan demostrant un interès per treballar, per a pujar informació al que és la pàgina web, a fer cursos, a formar-se, a formar, que estan treballant activament amb nosaltres, no? I ne tenim clar, l'any passat a Fitur, que és la fira més important a turisme de la comunitat de tota Espanya, ja l'acte central del president de la Generalitat Valenciana va ser la entrega dels premis a les empreses que estan treballant a crear turisme. I podria avançar, i això, ara que no s'escolta ningú, podria avançar que aquest any, me pense que també serà exactament el mateix. O sigui, estem treballant per a voler a posar al centre de totes les mirades a Fitur a les nostres empreses que estan esforçant-se per a que les seues activitats siguin reconegudes per tot el gran públic, i això és molt, molt, molt important per a nosaltres. De veritat, me pense que ara, amb aquest canvi que acabem de fer, van a pujar totes les experiències i serem capaços de portar turistes directament. Per què? Perquè cada vegada tenim més DMCs i no tenim més gent que està mirant-nos i treballant per a que nosaltres siguem capaços de portar recent, ¿no? I cada vegada hi ha més agències de viatges que quan reben el que és el turista li demanen no els monuments o no les platges, sinó li estan demanant coses per a fer, coses per experimentar, per a tastar el que és la Comunitat Valenciana. I això és molt important. Això és realment important. Portar-te el turista directament al que és la porta de l'empresari, me penso que és una tasca una feina molt important que estem fent ara mateix.
I per el que fa, ens traslladem a travegar els anys 90, on el turisme primer era, ho veien com una necessitat imperiosa, i després se parlava de buscar un perfil de turista que fora un turista més respectuós. S'ha aconseguit això?
Estem treballant en ello, en això. Mira, nosaltres la sostenibilitat que està tan de moda, nosaltres ja no l'entendem. No, per nosaltres no és una moda. Costa dir-lo. Nosaltres és una necessitat i és un deute. Nosaltres, si es fa bé, es fa, i si no, no es fa. És que és el que vaig dir abans, no? Però sí que és de veres que abans el que necessitàvem és que entrasse diners, i ara el que necessitem és que entre diners tots els dies. Doncs el que nosaltres estem mirant és que les coses es facin ben fetes. Les ajudes que nosaltres li donem directament a la... Parlaré, si vols, d'empreses o de música, però fixa't que sempre estem parlant de sostenibilitat. Però no solament sostenibilitat ecològica, que estem pensant, sinó una sostenibilitat econòmica, social i ecològica. No? Doncs el que nosaltres estem intentant fer és fer les coses bé. I si és això com està demostrat que tenim que fer-ho, pues, farem coses ben fetes amb un somriure. Si és que torno una altra vegada al claim dels 90, no? Jo me penso que va ser un claim molt acertat, i estem treballant de veritat tots els dies en aconseguir. Mira, jo sóc especialista, he treballat amb el que són els festivals musicals de la Comunitat Valenciana. Fa 7 anys vam traure la marca Mediterrani Music. I ara mateix estem intentant virar el que són els grans macrofestivals, que són molt importants, són realment importants i necessaris a la Comunitat Valenciana. El que estem demanant-los és més informació. Les estem donant dades. Per a què? Per a tindre més informació i poder fer-los més intel·ligents. Per a treballar en sostenibilitat, en accessibilitat i en seguretat. Per a què? Per a tindre més dades, tindre més informació i d'aquesta manera poder avançar-nos als problemes que puguem tindre i millorar la qualitat dels mateixos festivals. Per què? Perquè si tenim festivals que siguin millors, aconseguirem que vinga gent i gasten més diners en restaurants, en hotels, en totes les directament empreses turístiques de la Comunitat Valenciana.
Pues Daniel Arnal, director de la DT de Castelló, gràcies per haver-nos atès i haver-nos aclarit aquests dubtes.
Per mi un plaer, sempre. Sí que voldria dir-te una cosa, és que jo, mon pare és gallec i ma mare aragonesa, i jo parlo valencià un poc xurro, però sí que m'agrada parlar. Sí, quan veu un alemany li parla alemany, o un francès parla francès, un italià parla italià, m'has demanat que parlem valencià, doncs he fet el millor que he pogut. Doncs moltíssimes gràcies per la teua oportunitat, i esperem veure-los així al que és el Centre de Formació de Castelló. Estem tots convidats.
Bons Nadals, Daniel Arnal, gràcies per haver-nos atès.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar, marinero, marinero. Haz en tu barca un altar, marinero, marinero. Porque llegó Navidad, marinero. Haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar, caminante sin hogar. Ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá, caminante, caminante, deja tu alforja llena.
Hoy puede ser un...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
La magia de la Navidad ya ha llegado a Onda. Ven y disfruta de una programación navideña de lo más completa. Encendido de luces, un árbol de Navidad único realizado con piezas de cerámica, espectáculos infantiles, las mejores orquestas para Nochebuena y la Noche de Reyes, un gran festival de DJs en Nochevieja, las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos y muchas actividades más para disfrutar en familia. Consulta toda la programación en onda.es. Onda, tanto a tan poco.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la avenida Francia 30 de Vila-real.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 1255, Vila-real.
Serendif, del grupo Jesuncer, es tu tienda de telefonía en Vila-real. Serendif te invita a visitarnos y descubrir accesorios, tarifas y teléfonos, todos sin necesidad de permanencias. Serendif te personaliza tus fundas con las imágenes de tus seres más queridos. Serendif regala telefonía en Avenida Francisco Tárrega 9 de Vila-real.
Entre amics de comunitats estem de celebració. Volem agrair a tots els que, durant estos 25 anys, han confiat en nosaltres i han fet possible el nostre somni. Moltíssimes gràcies. Bon Nadal.
25 aniversari, fum, fum, fum.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Navidad en Oropesa del Mar. Ven a disfrutar de estas fiestas con muchísimas actividades desde el 15 de diciembre hasta el 6 de enero. Contaremos con espectáculos, conciertos, actuaciones, tardeos, cine, talleres infantiles y muchas cosas más. El sábado 23 será la llegada de Papá Noel al puerto deportivo, donde se repartirá chocolate caliente. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Vila-real, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Y una sonrisa en tu mirada pintaré.
No habrá distancia entre los dos. Al viento volaré mi voz. Con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Antonio Crespo, director de la CDT de Alicante y también responsable de promoción del producto gastronómico de la marca L'Exquisite Mediterrani. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días desde Benidorm, que me pilláis aquí ahora.
Qué maravilla. Antonio, toda una responsabilidad, ¿eh? Ser el responsable de la promoción de un producto tan maravilloso como tenemos, ¿no?
Bueno, como sabéis, vivimos en el país más rico de España, ¿no? Sobre todo en la Comunidad Valenciana, que tenemos ese producto tan importante y tan relacionado con la Navidad, pues como es el turrón, como es la granada, como es el caqui, como son nuestros vinos, el cava. Y precisamente lo que desde Turisme Comunitat Valenciana pretendemos con esta campaña de Un Nadal Més Valencià es precisamente eso, pues poner en valor todo el producto, tanto para las personas que nos visitan como para las personas que vivimos aquí, porque es muy importante a la hora de, por ejemplo, comprar la uva de Navidad, que sea uva del Vinalopó, de Novell, de Alicante, Comunidad Valenciana, y no compremos uva de países terceros, de Perú y estas cosas raras que a veces se ven en los mercados y en los supermercados, y es muy importante.
También hemos de poner en valor el producto de kilómetro cero.
Evidentemente, porque es un producto que bueno, que por supuesto pues genera trabajo, genera economía, y la agricultura también es muy importante para nuestro medio ambiente, porque precisamente para que nuestros municipios de interior pues sigan cultivándose y siga viviendo las personas, y que tengamos unos paisajes pues con nuestros olivos, con nuestros cultivos, con nuestras verduras, nuestros viñedos, y eso precisamente es pues a la hora de elegir un producto para estas fechas, y bueno, y también durante todo el año, pues que le demos la vuelta a la etiqueta y que elijamos pues vinos valencianos, por supuesto turrón con el sello, que es un sellito que todo el mundo distingue en la pastillita del turrón, con la denominación de Gijona, que es un sellecito que va con un numerito, o Persimón, o Caqui de Ribera, o Granada Moya de Elche, porque al final pues todos colaboramos con todos.
También algo que a veces nosotros no lo tenemos muy en nuestro día a día, pero esas visitas a las fábricas o las experiencias agroalimentarias es una buena experiencia turística.
Evidentemente, nosotros dentro del portal de Turisme Comunitat Valenciana, comunidadvalenciana.com, hay un apartado que precisamente son de experiencias, donde hay un montón de experiencias agroalimentarias, experiencias de turismo gastronómico, donde precisamente pues se puede visitar una bodega, se puede visitar una almazara, se puede visitar una fábrica de chocolate o de turrón, y además es una cosa que aparte de hacer una actividad diferente y una manera de pasar un día diferente, pues te aporta un montón de valor. Mismamente con el aceite virgen extra, tan importante como es. Solamente en la Comunidad Valenciana contamos con 9 variedades de aceitunas específicas de nuestra región que no tenemos en el resto de España. Entonces, como comento siempre, lo que nosotros pretendemos precisamente con esta campaña y estos puestecitos que tenemos montados, pues como en el mercado central de Castellón, Alicante, Valencia, etcétera, es precisamente pues dar a conocer, a catar, a probar y sobre todo pues a concienciar de todos los productos que tenemos, junto pues con algún merchandising y un folletito donde brevemente explica pues las diferentes marcas de calidad agroalimentaria que tenemos en nuestra región.
También es ideal y también se promociona esos restaurantes que están adheridos a la marca gastroturística L'Exquisite Mediterrani, ¿no?
Evidentemente, porque además sabéis que somos una potencia en hostelería. Nosotros, dentro de lo que son los más de 30.000 establecimientos de hostelería que tenemos en nuestra comunidad, tenemos un club de producto, que es el L'Exquisite Mediterrani, que son aquellos restaurantes que se diferencian, sobre todo con producto valenciano y también lo que sería pues con nuestra cocina autóctona y la cocina de nuestros arroces. Tenemos que fomentar pues que no se pierda nuestra cultura gastronómica, que tan importante es, y sobre todo es estas recetas que van pasando de generación tras generación, sino al final pues nos come la influencia extranjera.
Uh-huh. Algo que me gustaría que usted le trasladara a los oyentes es esta campaña de un Nadal Més València, donde en cada rincón de los mercados de las diferentes ciudades podemos encontrar. Es decir, ¿qué nos vamos a encontrar en esa parada?
Pues mira, lo que se van a encontrar aquellas personas que nos visiten durante toda esta semana es precisamente, pues, vamos a darle a degustar turrón, vamos a darle a degustar nuestros vinos, vamos a darles a degustar nuestra granada, incluso les vamos a explicar lo sencillo que es limpiar la granada o cómo hay que preparar determinados productos. Y sobre todo, lo más importante es lo que estaba comentando antes, es decir, que a la hora de seleccionar un producto, que miremos la etiqueta y que pongamos en valor lo nuestro, porque al final sería absurdo comprar un cítrico de Sudamérica o de África, uh-huh, teniendo los campos de cítricos que tenemos en la Comunidad Valenciana o en la provincia de Castellón. Comprar un turrón que sea de otra provincia cuando tenemos precisamente un turrón con denominación de origen y una marca de calidad como es turrón de Gijona, turrón de Alicante. La granada, nuestros vinos, nuestros cavas, es decir, pues una infinidad de productos que precisamente la gente tiene que conocer, tanto a nivel interno, los que vivimos aquí, como también para aquellas personas que nos visitan, porque creo que es un valor que nos diferencia y nos posiciona como destino turístico.
Mire, yo creo que los turrones sí están muy reconocidos, es decir, sí que tenemos tradición del turrón, porque es cierto, el turrón de Xixona, es así, pero quizá el cítrico, y desde luego indiscutible, porque la naranja y la clementina valenciana lo son, pero quizá el gran desconocido es el caqui y la granada.
Sí, precisamente es desconocido, primero porque la granada es un superalimento, tiene un montón de vitaminas y de propiedades antioxidantes reconocidas científicamente, pero sí que es verdad que aunque tengamos una marca de denominación de origen, como es la granada Mollar de Elche, pero es verdad que tenemos mucha granada, aunque no sea de denominación de origen, en nuestros campos, como las alcachofas, que también tenemos dos marcas de calidad diferenciada, Benicarló y Vega Baja. Entonces, muchas veces no comemos granada porque no sabemos muy bien esto de cómo se prepara, cómo hay que limpiarla, y es una de las cosas que vamos a enseñar en cualquiera de estas paradas informativas o puestos. Es decir, pues lo sencillo que es coger una granada, abrirla, sacar el grano, incluso te lo puedes guardar en un tupper y luego lo tienes en la nevera y lo vas usando todos los días. Y con el caqui de la Ribera del Xúquer, pues lo mismo, es decir, es conocer un poco y darle usabilidad al producto. Además, mucha gente consume el kiwi, por el tema del tránsito intestinal, y a lo mejor no sabe que las propiedades del caqui pues es un producto nuestro, uh-huh, que además tiene las mismas propiedades.
Uh-huh. Además de estas experiencias gastronómicas, también han habido actividades durante esta semana, tanto en Valencia, como en Alicante, como en Castellón, como en Elche, actividades, diríamos, lúdicas, que nos trasladan o que nos ponen en valor las tradiciones valencianas, ¿no?
Exactamente. Dentro de la campaña, aparte de la parte del producto gastronómico, que es un poco la parte que más me ocupo yo, también hay una serie de actividades que lo pueden consultar en la web de Nadal Més València, donde pues también tienes una plantilla para poder escribir la carta a los Reyes Magos y una serie de actividades culturales en torno de la Navidad, que bueno, pues que es verdad que es una fiesta que te genera pues un montón de visitas, de belenes, de campamentos reales, de casitas de Papá Noel, es decir, pues un montón de actividades en torno que se organizan, mercados navideños, es decir, pues un montón de actividades que tenemos que aprovechar en estos días, que además solemos tener siempre disponibilidad para tener un poco de conocimiento de estas actividades.
Luego ya lo que me ha llamado la atención y es la carta que está firmada por 5 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana, que le hemos hecho a los Reyes Magos, ¿no? A los Reyes de Oriente.
Sí, tenemos que pedir muchas cosas para los Reyes Magos, para el año que viene. Pero sí, es una cosa que además es muy nuestro, ¿no? El tema de los Reyes Magos, y que también un poco, pues, es verdad que tenemos también, tenemos al patrón de Alicante, que sabéis que es San Nicolás, que viene un poquito antes a visitar a nuestras familias, pues, para tener los regalos, pero también tenemos que mantener la tradición esta, que además es una tradición muy nuestra, como son los Reyes Magos.
Antonio, cuando le plantean a usted ser el responsable de la promoción del producto, claro, yo le preguntaría qué es lo primero que usted piensa.
Bueno, la verdad es que es un trabajo muy divertido, porque piensa que el tema gastronómico cada vez toma más fuerza a la hora de pasar las vacaciones. Yo creo que todo el mundo, cuando dice he estado en tal sitio de vacaciones, lo primero que preguntas es ¿qué tal has comido?
Sí, sí, cierto.
Porque es una cosa que siempre nos preocupa, es decir, ¿qué tal se come? No, ay, pues se come así, se come así. Entonces, claro, y creo que es un tema muy importante. Cada vez más la gente viene por el tema gastronómico. Nosotros tenemos, pues, nuestro plato estrella, que es el arroz, por supuesto, que es el plato principal. Por eso, una dentro de las características de la marca Esquici Mediterráneo para restaurantes, hay un apartado específico para lo que son arrocerías o establecimientos que sirven nuestros arroces, porque digamos que es el plato estrella, no a nivel nacional, casi que a nivel internacional, aunque luego no tengamos esas cosas que luego te encuentras por ahí de arroz con cosas, como dicen los más puristas. Pero además tenemos un montón de producto de mar, de montaña, de autóctonos en la zona. Por ejemplo, que estamos hablando de Castellón, es un sitio riquísimo en cuanto a producción, y a quesos y a trufas. Y bueno, pues la verdad es que creo que ahora mismo la Comunidad Valenciana además es una potencia, tanto en producto como en restaurantes, porque tanto en la clasificación Michelin como en la guía Repsol o en otro tipo de guías, por ejemplo, tenemos la suerte de tener restaurantes valencianos dentro de la guía 50 mejores restaurantes del mundo. Y eso pues no lo tienen otras regiones.
Pues Antonio Crespo, eso, enhorabuena por la campaña, porque además ha tenido mucha repercusión, está teniendo mucha repercusión, y bueno, desearle que no decaiga el ánimo, que sigan ofreciéndonos esta forma de entender una Navidad valenciana, que al final es lo que queremos tener. Gracias, Antonio.
Claro, y también un poco desde aquí, pues animar a toda la gente que nos escucha, que hay una salida laboral muy importante, con muchos puestos de trabajo, como es la hostelería, que no es tan mala como se pinta, y que además tenemos unos centros fantásticos en la provincia de Castellón, como el centro de turismo que tenemos en El Garao, como el centro de turismo que tenemos en Morella, más un montón de cursos y centros de formación de la Consellería de Educación, tanto en Castellón como en Benicarló, donde la gente puede realmente labrarse un futuro profesional dentro del sector turístico y en este caso de la hostelería, porque de verdad que es un trabajo muy apasionante, no con quizás demasiada buena fama, pero que realmente es un trabajo muy bonito, porque es el trabajo, como nosotros decimos, de hacer felices a la gente. Afortunadamente, cuando una persona sale a comer o sale a pasar unos días de vacaciones, pues precisamente lo que tenemos que intentar es ser un destino hospitalario y sentir que se sientan en casa, y sobre todo, pues eso, hacerlo feliz. Y es un trabajo de verdad muy bonito.
Pues con este consejo nos quedamos. Antonio Crespo, director de la CDT y también responsable de la promoción del producto gastronómico de la marca L'Exquisite Mediterráneo. Moltes gracias por habernos atés.
Moltes gracias. Bon Nadal.
Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad.
I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you Merry Christmas.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vilareal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vilareal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Campus de Nadal del Villarreal Club de Futbol. Per a jugadors i jugadores de 4 a 17 anys. Millora les teues habilitats de la mà de tècnics del submarí i gaudís amb un munt d'activitats. Tria el teu torn, del 27 al 29 de desembre o del 2 al 4 de gener. O bé, apunta dels dos. Campus de Nadal del Villarreal Club de Futbol. Informació i inscripcions en campusitorneos.villarrealcf.es o en el telèfon del club 964 500 250.
Desde Clínica Doctor Rojo, deseamos a todos los oyentes de Radio Vilarreal unas felices fiestas y un 2024 lleno de salud. Bon Nadal y feliz Año Nuevo.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Vilarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vilarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vilarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vilarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Calzados Jade continuem posant als teus peus la moda des de fa 30 anys. Per això, volem agrair-te la teua confiança. Si vens de part de Radio Vilarreal, t'emportaràs un descompte d'un 10% en la teua compra, a excepció dels models personalitzats per a esdeveniments. Disposem d'una gran selecció de calçats de les millors marques i a més les fem al teu gust per a noces i esdeveniments, amb possibilitat de pàrquing gratuït amb les teues compres en Jade. Ens trobaràs en les nostres xarxes socials o en el carrer La Sang de Crist, número 13 de Vilarreal.
Agricultor.
Ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una, con 3 anys de garantia.
Viu el Nadal al Comerç de Vila-real. Consulta la programació d'activitats en el portal del comerciant i a les xarxes. Que la màgia t'acompanye. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Castelló. Vila-real avança en comerç.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Recuerdan el más remoto rico. Se escucha el Ibarito cantando su inspiración.
I ara dins del programa Un Nadal Més Valencià, que estem parlant de productes, de la comunitat valenciana, anem a parlar d'aquests productes, lo beneficiosos o la part beneficiosa per a la nostra salut. I bueno, tenim així Alicia Santos de la clínica del doctor Rojo. Molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim Eugenia Climent, que està agarrant notes. Bon dia.
Bon dia, és lo mío, lo mío. És molt aplicada a ella.
Per a veure què ens interessa dels productes valencians, per a fer aquest Nadal més valencià, què ens interessa més o què ens interessa i per què. Però antes vull que s'encau el vídeo, la falca de publicitat que li han fet els 5 milions de valencians als benvolguts Reis Orients.
Gaspar per a tu.
Benvolgut Gaspar, abans de la cavalcada d'Alcoi, passeu pel castell de Peníscola. Als camells els encantarà.
Amic Baltasar, tasteu el torró de Xixona i digueu-li a Melchor que en el Betlem de Xàtiva l'han tret igualet.
A la taula i al llit, al primer crit. Cavallers, vos presente el Puchero. La recepta nadalenca per excel·lència dels valencians.
Això sí que els agradarà als camells.
Alicia, ¿te has quedado con alguna frase que te ha llamado la atención?
Yo me quedé en la de que les agrada las camels el puchero. No voy antes.
Son, bueno, yo si la transcribim, abans, diuen, els Reis d'Orient diuen, abans de la cavalcata del coll, passeu per Peníscola, el castell és únic, i després feu i se chequin en el Belén de Xàtiva. Igual és això lo que... El que passa que de lo que mos diuen per escrit, i per a reposar forces us convidem a un putxero i també per a als postres a torró de Xixona. De Xixona, perdó. Jo, el que més m'agrada és a la taula i al llit.
El primer crit.
Ah, que sí. Jo que no sóc d'ací, no ho havia sentit mai.
Sí, sí.
No, que és una frase valenciana, que ja vos dic jo que jo no ho havia sentit en la vida. I avui estic fent un esforç. I estic parlant en valencià,
Que bé, que maravilla.
Continuem en valencià? Parlem de valencians, continuem en valencià.
Continuem en valencià.
Sí, de tant en tant puc clavar alguna animalà, però bé.
Ei, no passa absolutament res, A més, qui no farà el menjar i el bon menjar que inclús mos canvia l'idioma?
Ah, que sí. Sí, el meu gendre és belga i sí, quan sap dir paraules en valencià, Perquè, clar, la meva filla de tant en tant amolla alguna.
Me voy a preguntar qué palabras, porque ya sabemos cuando aprendemos un idioma nuevo a qué palabras.
Bueno, no, que la meva xiqueta és molt bona xiqueta, molt educadeta i no diu paraulotes, per favor.
No, sobretot davant dels pares. Si parlem de la magrana, que no és mangrana, és magrana.
Sí, sí.
Que ara... A veure, jo per mi que no era una fruita massa consumida per la dificultat que té per apel·lar.
Però ara tu te fiques en internet, en YouTube, i veus vídeos i és superfàcil. Ara no me preguntes, sé que ho vaig veure i dic, mira, i t'ho fan en un momentet, eh? O sigui, hay formes.
Però bueno, és la panacea. És dir,
Anem a veure, no, a nivell de medicina, nosaltres que treballem en fitoteràpia molt, sí que és veritat que la magrana, costa dir magrana, comptes sí. Mangrana, eh? La magrana és un antioxidant potentíssim.
Sí. La pràctica que estan fent de tindre la pelada o fins i tot escorrida per propietats, jo és que...
Mira, aquest tema està una miqueta encara... És complicat perquè el que ens diuen tota la vida quan ens feien un suc de taronja o de mandarina de...
Sí, sí.
Bébetelo enseguida que se te van les vitamines.
Ah,
No és veritat.
Ai.
No se'n van les vitamines.
Pues és algo que jo crec
debatit. Però sí que és veritat que conforme passa el temps van oxidant-se. Però no desapareixen si te compras el zumo i lo dejas en la neu. No, te prens en vitamines. Entonces és un poquet això. De tota forma, n'hi ha certs productes que sí que inclús pues, ve més comprar-los envasats. Sé que és una cosa molt estranya, però
sí,
sí menys una miqueta de la Comunitat Valenciana, ¿vale? El xampinyón. El xampinyón és un producte que té molta vitamina D. De fet, si tu compres xampinyons sencerets, trau-los al sol, que estiguen un ratet, i després ja els cuines o te'ls menges crus, que crus estan molt bons en ensalaeta i sin afiletejats, però lo ideal, jo sempre els compro ja, és que ja venen tallaets i nets. Per què? Perquè una de les coses que fan per conservar, que es conserven més, és el rayos ultravioleta. ¿Vale? La radiació ultravioleta sí. Fabrica ozono sí. ¿Vale? I això és desinfectant. Entonces, com que s'irradien en radiació ultravioleta, pues, s'estimula encara més la vitamina D.
Pues això era algo que jo no haverà mai arribat a consumir. És dir, els agarren en bandeja, sinó claro. Del basquet gran, que és el del que ho venen en les fruiteries, que estan claro. Precioses.
Sí.
Però mira, en filetes, inclús... Si tu els fileteges i els poses al sol...
Perfecte.
Millor encara, no?
Sí, sí, sí. I si no els fileteges, o sigui, conforme es compres, pues ala, es deixes al sol un ratet.
Algo que molesta de la magrana és el pinyol.
Sí, però avui en dia...
La llavor.
Com que s'utilitza molt en cuina, en alta cuina, jo, per exemple, sempre l'he gastat per fer ensalaetes i tal. Entonces, com que tens que, quan cuines un bon plat, té que tindre la parte crujiente, la parte salada, la parte no sé què, pues li dona ese puntet crujiente sense necessitat d'utilitzar altres ingredients. O sigui, que està molt
Fijat bé. Que esta magrana, que és la d'ells, diuen que la llavor és blaneta. Perquè sí que ja és veritat que hi ha algunes que és que tenen el pinyol
sí,
molt dur.
Sí, que se te queda ahí en el queixal enganxat que dius, ai senyor, després com no gastes el irrigador per llevar-te, això no se'n va de cap manera.
Per exemple, un bon regal per a dar per a Nadal és un bon irrigador perquè
sí.
Algo que aconsellen des de la clínica del doctor Rojo.
Sí, perquè és un producte que té un dipòsit d'aigua i tira aigua a pressió. I l'avantatge que té no és només això, que pot llevar coses que en el fil dental no pots llevar-te, és que el que fa és arrastrar les bactèries de la boca. Entonces, l'efecte ICE de pressió pues, fa que eliminem que en el cepillat o en el glopejar no, en el enjuague no ho aconseguim.
I si parlem dels cítrics, si parlem de la taronja, la taronja és un dels de la vitamina C, és un dels productes valencians que més béns conserva.
Sí, 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 sí.
Sense dubte.
Sí, perquè tot el món ho sap, que és rica en vitamina C. I la vitamina C és l'antioxidant més que mos ve al cap. Sempre que parlem d'antioxidants, el primer que pensem és en vitamina C.
I fijat que, per exemple, n'hi ha un cicle en la naturalesa que ens aporta aquestes vitamines durant tot l'any, perquè no és el mateix temps el de la magrana
claro.
Que el de la taronja.
Exacte. Sí, sí, sí. Està.
Ens cuiden, eh? Ens cuiden molt.
Sí, el que no li fem cas. sí, natura, perquè fem el que volem.
No agarrem, no
prenem fruita de temporada ni verdura de temporada. Que de fet això és lo ideal. Estem dissenyats, pot parlar Eugènia.
Sí, no, jo estic escoltant,
No, a mi m'encanta, és que Eugènia està ella mos està fent els apunts.
Ella sí. Tu, per exemple, eres de consumir fruita de temporada?
Jo sí. Jo, per exemple, la magrana, lo que faig és fer-la en suc.
Ah, en suc. Ah,
sí,
fantàstic.
De la mateixa manera que potser faig el suc de taronja, el faig de magrana.
Sí, el que passa és que no sé si les parts estes, quan fas el suc, o...
no sé, en comptes de... No fas en un exprimidor?
Sí, sí.
Sí? No fas en la licuadora?
No.
O en una americana?
Que treballadora eres,
A mi és que m'agrada menjar prou natural.
Sí, sí.
Dins de lo... I perquè no tinc temps, però bueno... M'agrada. Sí, sí.
Taronja o llima, què té més vitamina C, sabeu? O té,
El kiwi.
Deixant al marge el kiwi.
Vale. Propietat, clar, és que dius...
Depèn de la varietat, no ho sé.
Però, clar, què te menges? Clar, te menges dos taronges, però eres incapaç de menjar-te dos llimes.
Això pues... dic, no te menges dos llimes, no.
Dona, diuen que el suc de llima de matí, en dijú,
sí,
en
bueno,
aulla i...
Sí, no, i de fet, nosaltres sempre recomanem als pacients que una, això que dius tu, però jo inclús dic que en una botella de litre i mig, el suc de llima, i que la vaig consumint al llarg del dia, perquè si no mantenen, per ajudar a mantenir el pH, o sigui que mos ven molt bé.
Ahí sempre se me ha generat també un dubte en el perquè, tema del suc de lluma.
Vale, és un per àcido el... perquè no és malo per a l'esmalt dental.
Sí, per a l'esmalt dental.
Sí, això sí.
És l'únic que a mi me genera un poc de dubte.
Sí, però normalment no el prens...
Directe.
El prens diluït.
Vale,
no,
vale.
No.
I si parlem del raïm?
I si no com pajita, oye, tot dia, si no te toca los dientes.
I si parlem del raïm?
Bueno, el raïm, això és la fuente del resveratrol. De fet, vam allà als anys, principi dels 2000 o ahí, vam tindre una temporada que els americans venien i compraven tota la collita de raïm, perquè va ser quan se va ficar de moda el prendre el resveratrol com a antioxidant, antienvelliment.
El que parla, en este cas, el raïm embossat del vinalopó és el que tenim ací, que li posen...
No té comparació, en altres raïms.
Però diuen que el roget, el que és aixina color... Sí. És el que més...
El que més resveratrol té, sí. Però bueno, també tenim ací les varietats de la Boval i n'hi ha altres varietats que també es consumeixen molt en la comunitat valenciana. Mm. I que són també de la terra.
En Benicàssim no estava el moscatell, era?
Bueno, lo que passa, varietats en tots els puestos, l'únic que ocorris és que qui aconseguís el dobo, el IGP, és dir...
Claro.
Al final tens que anar a un realment sí que hi ha denominació d'origen protegida, vale. On hi ha identificació geogràfica
bueno,
també protegida.
I d'això jo sí que sé, perquè tinc una bona amiga en el que se suposa que en Espanya la cuna del cava, Sant Sadurní d'Anoia. Pues en Sant Sadurní d'Anoia molts anys no tenen prou producció per fer els caves de les marques conegudes que fan els anuncis en la tele. Hmm. I què fan?
Compren.
Venen a la comunitat valenciana i s'enduen tot el que poden.
Yeah. Bueno, pues en el del Vinalopó creix en el camp i li posen ja la bosseta de paper en el mateix camp, que per això després ens la trobem en les tendes. I si parlem del caqui?
Ui, jo bueno, estic mirant una miqueta per internet.
Ai, això
és impressionant,
favor.
Que
mos... Va, documentamos.
Vale, va, Eugènia.
Somos todo tu
turno.
Oídos.
Mi turno. No me lo puedo creer.
Sí, caqui, sí. Caqui. Hable usted.
No, que estava llegint el caqui en la seva varietat Persimmon i la veritat és que m'he quedat sorpresa perquè jo pensava que el caqui era més per a... no se podia consumir per a aquelles persones que tenien problemes d'estrenyiment i estic veient que sí, per exemple, te'l prens en dijú, l'efecte és tot el contrari.
Uh-huh.
O sigui que sistema immunològic té molta vitamina C... desintoxica també tot el cos, evita el envejiment, bueno, envejecimiento, que no me sale en valenciano.
Envejiment, ho ha dit.
alivia el sistema digestiu, proporciona energia natural per a deportistes i xiquets, que són els que més necessiten, i té moltíssima vitamina A, per lo que millora també la visió. O sigui, m'he quedat, la veritat, propietats, que sorpresa.
I sí, a mi la que més m'ha interessat, m'ha pregut, és que té molt potassi. I el potassi és molt important, sobretot per la gent que té la tensió alta.
Baixar li compensa. Però sí, ojo, perquè és, o sigui, este REET, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen, és precisament aquesta marca, Persimmon.
Sí, que comparat amb el caqui, no Persimmon, o antes ho hem comentat, com que la collita es fa a meitat de maduració, té menys quantitat de sucre. Per tant, és més interessant per la gent que té problemes de sucre, menjar-se un Persimmon, denominació d'Eroitxe.
A mi m'agrada molt que estiga dolç, ui, me se fa la boca aigua, dolç, però que estiga consistent, és a dir, que tu el gallet el menges, claro, i el o sigui, tu el mastegues i dius, és allò d'aquest moment.
Que estiga maur, perquè si no la llengua te la deixa fet
una espart. Claro, però en llaminetes, en llaminetes finetes també, en una ensaladeta és espectacular,
Estava de totes les maneres.
Jo és que a mi m'agrada molt combinar fruita i verdura en les ensalades.
Però la gent molt jove no el coneix molt, el caqui. És una fruita molt desconeguda per les propietats que aporta.
Pues jo crec que n'hi ha també fins i tot un concurs de caqui en la Comunitat Valenciana de cuina, de postres o de un concurs de
per utilitzar-lo.
Sí, de elaborar en caqui.
I si parlem dels vins, tenim vins d'IGP, així en la província de Castelló, pues, per exemple, de l'Alpalància, de l'Almillar, de Sant Mateu, les Useres Villafamés, bons vins.
Jo la veritat és que els vins d'esta banda de la Comunitat Valenciana els conec menys, no puc parlar. Jo de la denominació d'origen de Requena, de tota esta banda, o de Alacant, jo sóc molt de vi d'Alacant, però prometo seriamente que estas navidades voy a consumir vino de la terreta.
Jo estic convençuda, convençuda quan demanem un vi i no demanem exactament el que volem, si ens trauen vi de la terra,
Sí, quan demanem vi de la casa o sí.
Perquè 600.000 litres,
Sí.
Què sou més, de vi blanc, de vi?
Jo sóc de les que sé que és poco femenino, però jo soy de el mejor vino blanco és el tinto.
Ah,
sí, esa és una frase que te dicen los que son muy de vino.
A mi te diria que en estiu m'avellís més el vi blanc, perquè està fresquet.
És que és més femení, i a més les dones normalment el demanem en una miqueta de con aguja, no? I el puntet te dice més dolcet, i els homes són de vino més sec, com ells.
I també va en funció del tipus de vi, perquè el d'Utiel Requena té el raïm bobal, que és una varietat autòctona d'ahí de la zona. Que això sí que tindríem que provar. Exactament, el d'ixa varietat, del raïm bobal.
Jo sí que els he provat. Si he anat a fer una cata, podíem organitzar un dia, xiques?
Sí.
Una cata espectacular.
O sigui, que tu pots dir que ixe vi, sí, com toca, no?
M'agrada molt.
I si parlem del torró, dice que no engorda, del que no engorda,
Bueno, anem a veure. Si mos posem en aquest plan, no mengem en Nadal.
Què sou més, de tarró moll, de tarró dur?
A mi m'agrada el xixona més, el moll, sí.
Però sempre d'armela.
Sí.
Bueno. Estes experiments del tarró en xocolata i arròs i...
Pues, per tindre una varietat, sí, però en la taula jo crec que de tots els valencians, tots els anys tenim els nostres torrons, i a més sempre cada any compres alguna cosa, no?, per fer la bandejita dels torrons més colorida.
Sí, per donar-li varietat.
Exacte, però no falta mai. Jo crec que això, que el torró de Xixona i l'Alacant...
El dur i el moll.
El dur i el moll, això és... Són imprescindibles, sí. Imprescindibles.
Sí, també, després està també este que està de yema, però també porta...
De yema tostada, també. Sí. Està molt
que... És que mos està entrant una fam.
Bueno, pues mira, a mi m'han regalat un que el vaig provar ahir, sé que encara no tocava, però era de torró del moll, però en llaminetes de xocolate.
Oh.
Brutal. Això estava espectacular. Però bueno, pues del turró que podem dir positiu, pues que està fet d'armela, que té molts àcids grassos bons, com àcids grassos omega 3.
És a dir, menjar-ne...
Sí, perquè està, a més no està processat, està, vull dir que l'armela està crua. Jo, no ha perdut cap característica.
M'està venint a la ment, perquè des que hem començat en els productes que anàvem a parlar, claro, he fet com una... Me n'ha anat quan tenia 6 anys, 7, 8 anys. A veure, jo recordo a ma abuela menjar-se el tarromoll en pa, dins d'un bocadillo.
Que xulo.
Sí, tal qual, un bocadillo de tarró.
Pues jo vaig a confessar-vos una cosa que he fet, bueno, que l'any passat, m'havia sobrat molt de turró i jo sempre el regale, perquè, claro, encara que no vulguis, tu ne compres, però després sempre tens algú que te'n regala i no tens cos per tant turró. I vaig fer la prova i el vaig congelar.
Oh. Hi ha moltíssimes receptes en tarró, eh?
Sí, de mousse, de tal, però jo intenté, jo dic, al congelé, dic, a veure què passa. Pues no passa res, se congela perfectament.
Això és el que passa en els productes valencians.
Claro, com que és un producte de qualitat, no perd, no? I a meitat d'any, això, agarrar-te un trosset de turró està molt agradable, eh?
I després, algo que també em pareix molt bé en quant a fer un Nadal valencià és... Quan tu fas esta ruta gastronòmica als restaurants, sempre te diuen que tenen els productes valencians. Sí. Sempre t'avisen, eh?
Sí, bueno, jo crec que de fa uns anys cap a sí, està molt... El producte de proximitat, no? Clar. Que se diu. Entonces, intentar...
Bueno, de tota forma, la sort que teniu així en Vila-real és que, bueno, ara és una ciutat, però encara conserva aquests mercats i la gent encara està acostumada a comprar. Jo, per exemple, lo que són taronges i mandarines i tot, jo ja de fa molts anys li compro a un senyor d'ací que ens porta la caixa acabadeta de collir a la clínica. Això és una meravella. Jo això que tinc gent fora d'Espanya, inclús ja no d'Espanya, que tenim això, amics en Barcelona, en Andalusia, quan els envies aquesta caixa de mandarines en les fulletes, això
no té
preu. Tornen locos. És que em diu, és que no sabeu lo que és. És que estem tan acostumats i ho trobem com algo tan natural, però això ho valoren més que cap altra cosa, eh?
Mm-hmm. I el fet del quilòmetre zero, el fet de que no hi hagi... O sigui, no contribuïm tampoc a deteriorar el planeta, no conservar-lo.
Sí. Zero emissions, sí.
I ara anem a brindar.
Sabeu una cosa?
Sí.
El cava, quan fem una dieta proteïnada... una dieta que és com la dieta cetogènica, però en comptes d'aportar molta grasa, aportant més proteïna, és l'únic, l'única beguda alcohòlica que sí que pots prendre una copeta i no te sales de cetosis.
Uau.
Sí. Pues heu quedat totes parades. Sí. Sí.
És que totes mos hem estat imaginant la copeta de cava.
La veritat és que sí.
Sense pecar, no?
Sí.
Hi ha gent, bueno, així seria cava, perquè així sidra no en tenim.
Sí.
Cava, sempre vos penseu, o sigui, sempre aneu a mirar que el cava siga de la terreta?
Jo sí.
Sí.
No, no.
I especialment de la Comunitat Valenciana.
Claro. És que tenim molts...
Sí.
Tenim uns caves espectaculars, eh? Que si te'ls fan prendre en els ulls tancats no sabries, no diries, no, claro, este... No, són fantàstics. Però jo crec que sí que ja de fa 20 anys a esta banda han adquirit un... Ja, lo que mereixien, no? La valoració que mereixien, perquè no tenen res a envejar a altres caves d'altres regions espanyoles.
Tenim que començar a valorar els nostres productes començar a utilitzar-los.
Sí, jo crec que això és una miqueta el problema que tenim en la Comunitat Valenciana.
Sí, que quan el sant més lluny, més milagros,
sí,
de sonada.
Sí.
No. Pues n'hi ha una particularitat, i així en la Comunitat Valenciana, és que Requena és l'únic municipi que pot elaborar cava, eh?
Suposa que és per les polítiques de denominació d'origen, per la varietat del raïm.
Seguint aquest mètode tradicional i no, no anant-se'n a mètodes nous. És a dir,
claro.
És el tradicional.
Sí, però jo vos dic per què es diu mètode tradicional. Fins als anys 80, més o menys, la forma en la que es fa el cava, ¿vale? Y es la mateixa en la que es fa el champán, pero y antes sería es de ella método champanoise, ¿vale? Pero con que en Francia son tan francesos, pues van conseguir en la Unión Europea, en el mercado común, que isa de fuera de domicilio de origen de Francia. Entonces, el método, porque es un método en el que consistís que en un momento de bodega hacen lo que llaman el degüelle, tallen sí. el col de la botella, pues eso es el método tradicional.
Uf,
o sea, lo que pasa es que van tindre que cambiar, eso, y con que Francia no permitía que el champán que fuera de Francia ficara método champanoise, pues así en España van a decir, pues método tradicional.
I tenim el nostre propi mètode, és dir,
claro.
I se fa
el nom de cava
de la forma que es té que fer. Si aneu algun dia a sopar, a dinar, bueno, clar, ara va dir, què porteu? En funció si sopes o dines, claro.
Bueno, no, normalment, si no te diuen portar, si no te demanen lo que portes, jo crec que tots portem vi i cava. Jo
sí,
crec que és el més habitual.
Depèn, a lo millor, a la casa a la que vaig, és depèn, saps, els gusts que tenen, a lo millor, després de cantar més, per portar cava, perdó, va dir jo,
champagne. Com ha fet mella la publicitat en les persones, eh?
Sí, sí, sí.
La nit de Cap d'Any, raïm o taronja?
Raïm.
Jo ho sent
molt, que les tradicions són les tradicions. Encara que reconec que un any... no sé, no me'n recordo en quin dia va caure Cap d'Any, però lo típic que t'ho deixes tot per l'últim moment, i el dia 31 pel matí jo visc en Pusol, en cap puesto, en cap fruiteria, en quedava cap supermercat, raïm. Quedava raïm.
I si vos quedeu sense...
Taronja. Taronja.
Val, però si vos quedeu sense raïm, no? En este cas,
sí.
Saben que
a mi m'ha passat un any.
Que comprar el raïm en denominació d'origen, que nosaltres així en tenim, i molt bo, i en molts puestos, per lo tant, sabem que el tenim, vale? Marques i varietats. Sou de les que va agarrar el potet de raïm en llauna?
No.
Jo això sí que el que sí que faig és uns minutets antes el pele i li lleve les pepites, perquè és que si no, no me dona el cos per les 12. Campanades.
Jo faig exactament el mateix.
Jo me la deixo en la copa tot arreglat. Sí. I sempre ne faig un trosset de més, perquè si acaso faig una de més, dic no siga que algú se despiste.
Raïm en pinyol o sense pinyol?
Anem a veure. Jo me'l lleve. I no me costa,
A més, és que jo crec que mentre estàs ahí esperant, que saps que arriba les campanades, tot el món està organitzant-se les seues...
Claro. Jo és que crec que depèn del paladar de la persona que se'n menge.
No, jo sobretot, jo és que sóc una miqueta maniàtica, entonces jo pense que tot el que siga varietat sense pinyol estan genèticament més manipulades, entonces jo preferís lo tradicional, igual que en el meló, pues jo el compré... el tradicional, con la sandía con sus pepitas.
Exacte, en la seua claro. Semilla. Bueno, ja hem parlat de lo que és tindre uns Nadals valencians.
Vos ha faltat el putxero, perquè jo que no soc d'ací és una cosa que m'interessa molt, perquè jo no sé la diferència entre un putxero valencià o una escudella catalana o un cocido madrileño.
M'has pillat.
Ala,
perquè jo sempre vaig convidar al putxero.
Ala, pues.
Bueno, putxero, jo...
En pilote.
Què fiqueu en el putxero, les pilotes? I jo sé que hi ha una cosa que li diuen figatell, pot ser?
Ni idea.
Pues això serà de València Capital. Sí.
No sé, igual pot entrar Txelo i explicamos el putxero. Se posa pilotes. Jo sé que...
Però les pilotes les feu, no? Les compreu en la carnisseria fetes.
No, les pilotes, n'hi ha gent que se les fa i hi ha gent que les compra en la carnisseria, les pilotes.
Jo les faig.
Tu fas... Entonces, tu saps?
Sí, bueno, les faig perquè quan soc celíaca no puc menjar les pilotes típiques que fan en la carnisseria perquè porten pa.
Sí,
entonces substituís el pa... Per... Bueno, és que la típica pilota de la paella, jo sí que la faig així en pa per a que agarre consistència.
Claro, sí, la pilota sí, es fa en pa, n'hi ha que li fica magre, n'hi ha que li fica pasta de llonganissa.
No, jo
pasta
magre.
En sang, sense sang.
No. En sang, sense sang.
Ara sang no, perquè ja no ne venen.
Pinyons.
Esbarzana.
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 Això què és en castellà? Perquè no.
Hierba, hierba buena.
Ah.
I julivert.
Julivert i una miqueta de manteca de...
Vale, en castellà, perjil.
Sí, sí, no, el julivert sí que vaig fer.
Però... I sajic, que és la manteca de... El sajic és la manteca de cerdo, que és el que se desfà l'oli. I en l'oli, pues és a un...
Ai, pues això és molt interessant, perquè és que no som de la zona, eh? Hem de pres com
i després,
se fa la
ous.
Pilota. Ou. Sí, però tu tens la carnisseria de confiança.
Això anava a dir-te. Jo crec que és molt... Això està molt bé quan tens temps. Quan tens temps, o fer-ne antes i es pot congelar, no?
Sí, 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 sense pues cap això. Problema.
I per una
pues
altra
bueno,
part...
ja sabeu que l'any que ve me podeu fer-ne una quantitat de pilotetes, xiques, i jo les congele i... pel dia de Nadal ja tinc...
Bueno, o allò de que tens el carnisser de confiança, li dius, mira, posa'm una dotzeneta, dius, mira, he passat tota la nit fent les pilotes, Alicia. I dius, qui xica més treballadora, i damunt del dia siguen ha fet un programa de ràdio.
Has vist?
Habito.
És un encant, estar amb vosaltres, perquè quan se vulgui jo del programa me'l cobriu.
Home, jo parlar de menjar, pues mira, no me va mal, no? M'encanta.
Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo. Pues això, la setmana que ve més i millor.
Sí, bueno, com que la setmana que ve ja haurà passat Nadal, el segon dia de Nadal, doncs aprofitar per a felicitar a tots els que mos estan escoltant, que passeu uns Nadals fantàstics, saludables, que vos passeu una miqueta, que no passa res.
Cava, dia, cava, cava.
Si este... Això, el cava, pues ja sabeu que fantàstic, el cava de la terra, pues...
I el vino tinto té molt de reverestrol.
Resveratrol.
Ah, perdó, jo li he llegat la volta i tot al
sí,
nom.
Bueno,
mira si tenia ganes de
veure vi. És que és rubia. El resveratrol fantàstic, antioxidant.
Sí.
Boníssim. Però sobretot això, disfruteu de la companyia, de la família. No feu cas al cunyat que s'ha pres dos copes de més i sempre n'hi ha un cunyat pesat per ahí.
Si ja fan cursets d'estos que diuen un curset per a com aguantar el Nadal al cunyat de turno.
Ai, que bé.
Sí. Pues ja, fan cursets, eh? I anem a veure, Eugènia, i algo que afegiràs, Nadals?
Bueno, no, jo... Que...
Tu tens cunyat?
Dos.
Bé.
Però en
públic... Izquierda
y
derecha.
Izquierda y derecha.
En públic pues... dirà que són meravellosos.
Cava i vi, no?
Bueno, jo reconec que jo tinc molta sort.
Tu tens perquè... un fum de cunyats,
Sí, tinc un fum de cunyats i tots són meravellosos, menys el que no ve a casa, a dinar.
Uau!
No te donen
no és tan meravellós.
No te donen l'oportunitat? De que siga tan meravellós.
Claro, però jo tinc que dir que això, que els meus cunyats són fantàstics.
Bueno, pues estos sopars, que falta un, que és el que no ve i el que no és massa graciós, et dona l'oportunitat que els de més s'ho passen pipa criticant-ne un.
Mira, ni perdem temps.
Sí, m'imagine. I, bueno, si mengem en família, pues ja saben, les escoltetes a la cuina, quan no estan en l'altre, avisant, no sé, a vegades te fan tantes senyes que tu ja no saps ni de qui t'estan avisant.
Però tu te prens una copa de vi i te passa
que té
tot
el vi?
Fenomenal.
Alicia, què és el que té el vi?
El vi? Resveratrol. Lo únic que anem a veure, per tindre bona quantitat de resveratrol hauríem de beure un tonel sencer. O sigui que no. L'excusa del resveratrol no se val fer-se quatre copes. Una copeta de vi... Ja està bé, el reste pues, d'aigua o de suc de taronja, per exemple, que és una...
Per exemple, cítric valencià.
I això, podem fer un agua de València en suc de taronja i s'acaba valencià meravellós.
Claro,
i ja fas una coseta o un sorbete del peix i de la carn, pues, un sorbete de cava és fantàstic.
Mm-hmm.
Bueno,
pues,
se'm fa la boca aigua.
Eugènia Climent, gràcies per haver estat així.
A vosaltres i que passeu tots un bon Nadal.
I Alicia, tu ja ens has desitjat els bons Nadals.
Sí.
Això, pues hasta la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adeu.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
el Nadal a l'Alcora. Gaudeix dels carrers il·luminats, prova la millor gastronomia, troba el regal que busques i deixa d'impregnar per la màgia d'aquestes festes. Pista de gel, música, cultura, esport, actes infantils i la genuïna Alba. Consulta programació en l'Alcora Punes. Junts fem Nadal. L'Alcora viva.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Vine a repostar a la cooperativa. A més de tindre el millor producte al preu més baixet, col·laboraràs amb les principals organitzacions de Villarreal, Càritas, Antonians, Creu Roja. La cooperativa cedeix part dels seus beneficis a aquestes entitats. Vine a la cooperativa i reposta amb cor.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Boncata Gastrobar ya puedes reservar las cenas y comidas de empresa. Y cómo no, esos días entrañables de la Navidad para pasarlos en familia. Boncata, Avenida Mediterránea número 8. Reservas al 964-83-83-02.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar.
Pero Navidad llegó, Santa
Claus. Adrián Casabó, regidor del Partit Popular i també portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Vaig a llegir la nota de premsa que ens han enviat de l'Ajuntament de Villarreal, perquè diu que l'alcalde José Benlloc reclamarà una reunió amb Mazón, el president de la Generalitat, per exigir solucions al riesgo de quiebra que suposa per a Villarreal la sentència del Constitucional sobre la moratòria urbanística. Si li pareix, llegeix el que ha argumentat l'alcalde. Textual, eh? Si se confirma l'impacte i el risc de la sentència d'inconstitucionalitat pot tindre Villarreal, anem a demanar de manera immediata una reunió urgent amb el president de la Generalitat, que és el president també de tots i totes les valencians, perdó, les vilarrencs, per exigir-li solucions, perquè va ser el seu partit, el PP, el responsable de la gestió que ens va portar a la ruïna i que els veïns i veïnes de Villarreal no se mereixen seguir pagant les conseqüències del mal anomenat urbanisme a coste zero o a coste zero per a ells, que no van pagar ni un euro, però que Villarreal mos està així i mos eixirà molt car. Paraules de l'alcalde de Villarreal.
Sí, bueno, la veritat que no me sorprèn perquè ens té acostumats durant aquests 12 anys que porta al capdavant de l'alcaldia de Villarreal a fer el mateix, a no assumir cap responsabilitat, a tirar balons fora i a no ser mai responsable de res, no? I jo crec que, i ara ho explicarem en deteniment, no? Però el que ha passat ara és un nou varapalo a la gestió del senyor Benlloc, no? I em sembla perfecte que demana una reunió amb el president de la Generalitat. Jo me preguntaria, no?, per què aquesta reunió o aquestes solucions que vol ara no les ha buscat fa 4, fa 8 o fa 12 anys, perquè això el senyor Benlloc sabia que anava a passar, que en algun moment evidentment aquestes moratòries no anaven a poder prolongar-se eternament en el temps, i a mi m'agradaria saber què és el que s'ha fet durant tot aquest temps per a buscar una solució per a quan arribar al punt en el que estem ara.
En aquest cas diu que han pagat a pulmó 55 milions d'euros, però que ara el perill que se corre és que si volen cobrar els propietaris, que estan en tot el seu dret, i ja n'hi ha... Bueno, la sentència ja fa temps que està, del Superior de Justícia. Com actualment l'Ajuntament de Vila-real està endeutat en un 50% o un poc més, i si això se fa efectiu arribarà al 110, per lo qual, al 110%, per lo qual serà intervingut per l'administració central.
Mira, sí, jo crec que n'hi ha que fer una miqueta de memòria d'on venim i com arribem a aquesta situació, no? Que la sentència del Tribunal Constitucional d'ara no és una sentència per a Vila-real, sinó que és una sentència que afecta a altres municipis de la Comunitat Valenciana. No cal recordar als veïns que actualment tenim un Pla General d'Ordenació Urbana, el que està en vigor ara, que va ser dissenyat i aprovat pel Partit Socialista en l'any 93, fa 30 anys. I ese pla general que aproven els socialistes és el que reconeix esa figura de l'aprofitament urbanístic de la que estem parlant ara. Val? Per tant, si hi ha algú responsable en que a Vila-real se puga demanar aprofitament urbanístic, és el Partit Socialista en el pla general que dissenya en el 93. En estos 12 anys, com li dia, no han estat capaços de trobar cap solució vàlida als problemes urbanístics de Vila-real. I recordaran que una de les primeres decisions que pren Benlloc quan arriba a l'alcaldia és parar la tramitació del nou Pla General d'Ordenació Urbana, que el que venia a posar era ordre a aquest desordre que teníem amb el Pla General dels Socialistes del 93. Jo entenc que no els agradarà aquest pla, que el consideraren no bo per a Vila-real, però tenien sentades les bases per a seguir treballant en aquest futur pla d'ordenació urbana de Vila-real. En 12 anys han estat incapaços de donar un sol pas en aquest sentit, i evidentment crec que tots els veïns entendran que els problemes que pugui tindre Vila-real en 2023 tenen poc a veure amb els del 93, de fa 30 anys. Mira, la seva estratègia en tot aquest temps ha estat dilatar anys i anys els processos de reclamació dels veïns, fer-los anar als tribunals, retrasar i aquests procediments, encara que això genera un sobrecost per a l'Ajuntament de Vila-real, com s'ha vist en aquests anys que ha passat, no? I al final la justícia sempre acaba donant la raó als veïns. Per tant, posa de manifest sempre que aquesta decisió de Benlloc d'aplaçar els terminis, el que fa és generar un major perjuí per a l'Ajuntament de Vila-real. Si recordaran, la solució de Benlloc en tots aquests anys, la gran solució que es va plantejar, era la microcirurgia urbanística. Diu que ell no creia en un nou pla general d'ordenació urbana, i el que anava a fer era modificacions puntuals. Recordaran vostès, ja en l'any 2016, per tant que no vingui ara Benlloc a dir que això no sabia que anava a passar, en l'any 2016, i tingués-hi la notícia, l'Ajuntament redefinirà diverses zones del PGOU per evitar pagar 230 milions. Ja l'Ajuntament, en 2016, qualificava aquestes possibles peticions dels veïns en 230 milions d'euros. I ahí parlava que iban a habilitar 7 espacios de la ciudad dentro del suelo urbano y sin hacer ninguna recalificación para que los propietarios de los metros de suelo tuvieran la posibilidad de construir o de vender su parcela. En 2016 sí. Ja intentaven buscar una solució a això que sabien que abans o després anava a vindre perquè els propietaris tenien un dret. Què han fet en estos anys? Notícia de 2016. I l'any passat mateixa trobàvem una altra notícia també de l'alcalde de la ciutat, on ell mateix esmenava el que anava a fer. I ja dia, doy por fracasada la modificación parcial del plan general. És a dir, que la solució que plantejaven els socialistes no l'han feta. ¿Vale? Això ve tot per al mateix, un problema de gestió o de falta de gestió. Preferixen fer la bola gran abans que gestionar i donar solucions. I al final el que ha de fer un alcalde davant d'una realitat que sap que està i que vindrà és buscar solucions, no? Per tant, jo crec que el que ha passat ara, sabíem que anava a passar. La moratòria de Ximo Puig, que tant li agradava al senyor Benlloc, això no podia ser una solució eterna. Tenim un altre exemple que l'hem vist ara en el cànon de l'aigua. aplace, aplace, i ja, qui vinga després ja demanarà que se pague. Això ha passat el mateix. Estava clar que en algun moment el Tribunal Constitucional anava a dir que no podia seguir negant-se un dret que tenien els veïns, no? Per tant, estem en un problema generat pel Pla General del Partit Socialista en l'any 93, un problema que en estos 12 últims anys de govern socialista no han estat capaços d'anar trobant cap solució. Si no volien ese Pla General nou d'ordenació urbana que haguera donat solució a molts dels problemes que té urbanísticament la ciutat de Vila-real, almenys que haguerem fet efectives aquestes modificacions que en l'any 2016 ja ens diuen que anava a fer, i ara ens trobem en ese problema que l'alcalde sabia que arribaria, que la intervenció municipal havia alertat que arribaria, i per tant, evidentment, n'hi ha que buscar una solució, i no tinc dubte, i així avui ho llegíem també, que la Conselleria de Territori està analitzant els informes i veure de quina manera es pot ajudar als ajuntaments afectats per a fer un poc més portable esta situació a la que anem a enfrontar-nos, però desgraciadament és que així s'han perdut 12 anys de treball en els que ja haguem pogut donar solució a alguns d'aquests problemes.
Sí, en este cas, en el 2014 també està la Llei d'Ordenació de Territori, Urbanisme i Paisatge, que era la que donava aquestes moratòries per a poder anar donant plaç, donat que, bueno, pues que ha vingut la crisi econòmica i, bueno, pot, un ajuntament pot veure en aquestes situacions. I Ximo Puig ho allarga, no obstant i tot que hi havia una sentència, perquè en el 2019 ja se planteja posar un recurs contenciós, el 2022 se dona per inconstitucional, és cert, però sí que és veritat que el govern de Ximo Puig prorroga la llei fins al 31 de desembre. I el que ens argumenta, en aquest cas l'alcalde, és que el Consell de la Generalitat, encapçalat per Carlos Mazón, no ha mostrat ninguna intenció d'aprovar i s'ha demora, o de fet, la llei de l'acompanyament. És a dir, no han arribat a donar ninguna solució, i al no donar ninguna solució sí que és veritat que se té que fer front. Que està molt bé que vostè diu, home, en 12 anys sabies que te podia vindre, però també que havia la possibilitat de que el Consell de Carlos Mazón que no acceptara esta, perquè ja no se pot acceptar, no se pot prorrogar més, però si se buscara una forma legal per a poder donar un poc més de temps. No sé, és que igual el senyor Carlos Mazón no està per aquesta labor, no vol.
A veure, és que jo crec que un govern autonòmic com és el de la Generalitat Valenciana no pot anar en contra d'una decisió del Tribunal Constitucional que diu que esta medida, la de seguir aplaçant aquests drets que tenen els propietaris, és inconstitucional. Com va seguir validant això quan hi ha un tribunal com el Tribunal Constitucional que diu que és inconstitucional, bueno, esa medida, no? I jo també me preguntaria també per què el grup socialista en les Corts Valencianes no ha presentat cap esmena a esa llei de l'acompanyament per a fer una moratòria més, que era la solució magnífica que ells plantejaven. Per què tampoc el grup socialista en les Corts ha presentat esa esmena? Que és que els socialistes de Vila-real no han fet cas al senyor Benlloc, perquè el senyor Benlloc ens va vendre fa uns dies que ell havia estat negociant en el grup socialista a les Corts esta esmena, i tampoc el grup socialista l'ha presentada, pues perquè entenc que també el grup socialista a les Corts sap que no
era
pot
inviable.
Anar en contra d'una decisió del Tribunal Constitucional.
Perquè, clar, si parlem dels propietaris, Donet Conter els diuen d'una manera, es diuen així, va un col·legi, va un hospital, el que siga, li expropiem els terrenys, ocorris algo, això se queda aplaçat, ni els propietaris cobren, ni... I clar, van intentar dir, bueno, pues als 5 anys, i què van fer? Van anar fent, prorrogant el temps. Cert és que això no podia continuar en aquesta situació. El que ha passat és que sí esperaven a la millor que dins de... Perquè tot això, les moratòries eren per aprovar els pressupostos, eh? O sigui, anaven fent moratòries per a poder aprovar els pressupostos de la Generalitat, que cal dir a la gent que això era així, és a dir, si no, no s'haurien pogut dir els pressupostos de...
Però jo crec que la gent que ens escolta pot entendre fàcilment que una moratòria, un aplaçament, és algo puntual, excepcional, com vostè deia, hi ha una situació de dificultat i fem una moratòria, fem un aplaçament temporal per estos drets que s'aplacen. Però, evidentment, aquests drets dels propietaris, aquests drets dels ciutadans, no poden aplaçar-se eternament, no? I l'alcalde de la ciutat era conscient, 100%, de que aquest moment anava a arribar, que anava a arribar un moment en què la justícia anava a dir no senyors, estos ciutadans tenen un dret, durant un temps se'ls ha privat d'aquest dret que tenien i també vostè com a administració què ha fet per a donar solució a aquest dret que tenien els treballadors, ai, els propietaris d'aquests terrenys. No, això és el que haurà d'explicar també l'alcalde de la ciutat, que jo en les declaracions que li he sentit esta setmana encara no he sentit en cap moment dir què ha fet aquest equip de govern durant 12 anys per intentar donar una solució a aquesta problemàtica que sabíem que estava ahí.
Bé, les sentències que han arribat i que han sigut fermes, les ha pagades, però sí, està dient que ha ahorrat, ha estalviat molts, molts diners a la població de Vila-real.
Clar, però és que l'alcalde està intentant confundir les sentències de les que hi parla habitual, que moltes vegades no són ni sentències, són les resolucions del jurat d'expropiació, en això d'ara. Això d'ara no té res a veure. Això és una sentència del Tribunal Constitucional per a tota la comunitat
que obliga
valenciana,
a tots els
correcte, no és un cas específic de Vila-real, sinó que diu que aquestes moratòries que el Consell havia anat aprovant, tot i sabent que no podia fer-ho, les declara inconstitucionals, per tant és impossible que se prolonguin aquestes moratòries i per tant n'hi ha que donar una solució. El que n'hi haurà que fer ara, com està fent ja el Consell, és veure quines opcions n'hi han.
Clar, perquè estan abocats tots els ajuntaments. I
tots
imagine...
no, perquè tots els ajuntaments no tenen aquesta figura de l'aprofitament urbanístic que, com li dia, van introduir els socialistes de Vila-real en el pla general. N'hi ha ajuntaments que aquesta opció de l'aprofitament urbanístic no la tenen. De fet, són uns poquets ajuntaments de la Comunitat Valenciana els que tenen aquesta figura de l'aprofitament urbanístic que així, recordem, la introduïsen els socialistes en l'any 93 en el pla general. No? Per tant, jo sé, me consta que la conselleria està treballant en veure quines opcions legals n'hi ha per a poder aliviar aquesta situació als ajuntaments afectats. Ens haurem de plantejar també si demanem al govern d'Espanya, ara que venen els pressupostos de l'Estat, que tinga en compte, ja que hi ha una sentència a nivell nacional del Tribunal Constitucional, que tinga en compte aquesta situació i que tal volta puga ajudar als ajuntaments que estan afectats per aquesta sentència del Tribunal Constitucional, però el que no es pot fer, com estem acostumats així a veure el senyor Benlloc, és tirar balons fora.
Sí, però per aquesta mateixa regla de tres, vostè acaba de dir, demanem al govern central, també podríem pensar, val, que no li la tiren la pilota al meu president, sinó que la tiren al president d'Espanya.
No, no, no se trata de tirar la pilota, se trata de que ara, davant d'este problema que tenim i que no hem fet res per solucionar-lo, n'hi haurà que veure quines opcions n'hi han per a que això afecti el menys possible l'Ajuntament. Clar. I aquestes opcions passen per l'ajuda de la Generalitat i del govern central. No? I hi haurà que treballar el que segurament ja haurem tingut que treballar durant aquests últims anys per evitar... Això sabíem que anava a passar. Per què no hem treballat ja? Què passarà el dia Clar. Que no puguem fer un aplaçament més? Sí. Això és el que haurem tingut que treballar des de l'Ajuntament de Vila-real.
Si el senyor Carlos Mazón sabia que no podia demanar aquest aplaçament i no demana aquest aplaçament o aquesta moratòria, aprova els pressupostos. Entonces, els ajuntaments que es queden o se veuen d'esta manera s'han quedat un poc pensant i no... És a dir, ens ha deixat desemparats.
No, és que no pot fer altra cosa que complir una sentència del Tribunal Constitucional. Un president autonòmic com va a incomplir una sentència que diu que una mesura concreta és inconstitucional? És que estaria prevaricant i estaria anant en contra del que diu una resolució del Tribunal Constitucional. Per tant, és lògic que esta opció que s'ha utilitzat anteriorment, sabent que era inconstitucional, no se seguisca utilitzant. Significa això que no n'hi ha que buscar una solució? No, per suposat. Però és el que li dius, que aquesta solució la podríem tindre ja avui. No n'hi havia que esperar el dia que arribara aquesta sentència del Tribunal Constitucional que sabíem que anava a arribar. N'hi havia que haver treballat anteriorment per a tindre ja la solució en el moment en què arribara. I ara, evidentment, pues anem a correcuita perquè l'1 de gener pues està al girar del cantó. No? I la pregunta és, Isa, què ha fet l'Ajuntament de Vila-real durant aquests anys per a trobar una solució a això que sabíem que abans o tard anava a arribar.
Si estiguera en la seva mà, és a dir, clar, ell pot contestar ja, però és que la solució no la tenia jo, és a dir, la llei no la marque des de la meva població, sinó me la marquen des de la comunitat valenciana, evidentment, des de les Corts. Què haurà fet vostè?
És que el Partit Popular ja va començar a treballar la solució, que era un nou pla general d'ordenació urbana que reconeguera i sos drets dels veïns. Què passa? Que aquest pla general, que se comença a treballar en finals de 2008, 2009, 2010, és la primera decisió que pren l'alcalde, és parar-lo. I no parar-lo per a modificar-lo, per a fer-lo seu, per a introduir les millores que considerarà, no? Parar-lo per a bloquejar-lo. i d'aquest bloqueig venen ara els problemes que estem tenint.
La motivació era perquè, o podíem pensar, que és que els propietaris dels terrenys demanaven una quantitat elevada per les seves propietats.
Però és que això és molt senzill també. Vull dir, quan un ajuntament, quan una administració agafa uns terrenys d'uns propietaris, ho fa en base a una valoració que fan els tècnics. Els tècnics diuen, este terreny que necessites per a construir aquesta escola val 10.000. Per ficar-te un exemple. Això no ho decidís ni el regidor ni l'alcalde, ho decidissin uns tècnics. I a tu et pot pareixer que aquests terrenys valen
el
més,
precio, no?
Menys o no. I el propietari té el dret de dir, mira, jo no estic d'acord en aquesta valoració que han fet els tècnics de l'Ajuntament i jo demano més. I si això dins d'uns anys se resol i té raó el propietari, pues hi ha que pagar-li més. Però és que en el moment en què se fa aquesta valoració, si el polític decidirà pagar major diners des que te valoren els tècnics, estaria prevaricant també. Vull dir, que aquestes valoracions dels imports que se donen per un terreny les fan els tècnics, no els polítics. I, evidentment, el ciutadà, en tot el seu dret, pot després reclamar que considera que aquest preu no és just. I si el justi preu i el jurat d'expropiació li dona la raó, pues al temps se li ha de pagar això. Però no perquè ho diga un polític, sinó perquè hi ha una valoració tècnica allí. I quan se fa una expropiació se fa d'acord a aquesta valoració tècnica que han fet els funcionaris de la
I
casa.
I se tenen que pagar en el moment de l'expropiació, és a dir, el propietari té dret d'exigir aquesta quantia en el moment de l'expropiació. Si ens veiem en aquesta situació, clar, no sabem l'impacte que pot tindre en la ciutat.
Jo...
3 milions d'euros, diu l'alcalde, que es ixen per a entitats socials del poble.
Mire, jo crec que l'alcalde de la ciutat sap perfectament, o hauria de saber, quants diners estem parlant. Val? Ja donava una xifra en 2016, per tant, l'alcalde de la ciutat sap del que estem parlant, i jo insistís, n'hi ha que preguntar-li a l'alcalde de la ciutat què ha fet durant aquests 12 anys, que ens diga quines mesures ha pres i quines polítiques ha impulsat per a donar una solució a aquesta problemàtica urbanística que sabia que estava damunt la taula i que ens explique què és el que ha fet per a evitar arribar al punt en el que ens podem trobar ara.
Bueno, el que havia dit havia sigut demanar aquesta solució a les Corts i que de les Corts no ha arribat la solució.
Li dic, les Corts i la Generalitat Valenciana no poden saltar-se una declaració d'inconstitucionalitat d'una mesura que se declara inconstitucional per part del Tribunal Constitucional. Per tant, és que no poden saltar-se, potser el Partit Socialista està acostumat a saltar-se resolucions judicials, però un govern seriós com és el de Carlos Mazón no pot saltar-se una resolució del Tribunal Constitucional. I haurà que treballar en veure quines alternatives hi ha i insistís, i veure també si l'Ajuntament de Vila-real ha donat algun pas durant aquests últims anys per a evitar aquesta problemàtica que ara tenim damunt la taula.
Adrián Casabó, són les 2:00 PM, no podem seguir parlant, no per coses que m'agradaria preguntar-li, però bueno, temps tenim. Gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a vosaltres.
En fin, demà dijous, divendres que ve tindrem el ple, ja saben que el farem en directe des d'esta casa i sentirem totes aquestes coses, però per les dues parts al mateix temps. No sé si en el mateix temps, o tindran el mateix temps les dues parts, però sí que les sentirem. Fins demà, a les 12 amb tots vostès, 2 horetes junts.